Avui ens fa molta il·lusió poder veure-li la cara en directe al nostre col·laborador de ciència, el doctor Salvador Massip, que normalment està al Regne Unit, a Leicester. Leicester, es diu, es veu. M'he assabentat avui, perquè jo ni idea. Jo deia Leicester i em quedava tan ample, però allà es pronuncia... Ho he dit bé o no?
Bastant bé, sí.
Ai, no, però bastant bé no és perfecte, eh? Com?
Leicester.
Leicester.
Sí.
Leicester, Ell treballa normalment allà, on investiga sobre càncer, oxidació i envelliment. Ja sabeu que ha escrit moltes novel·les, llibres de contes, obres de divulgació científica, també un llibre per aprendre anglès. I la seva última novel·la, Hipnofòbia, va rebre el Premi Carlemany. De fet, després parlarem una mica sobre aquesta novel·la perquè té a veure amb el tema protagonista d'avui, Salvador, que és el control del cervell.
Sí, fantàstic, un tema molt interessant i que crec, bueno, que és espectacular. Hi ha unes notícies noves que hem d'explicar i ja veureu que és emocionant.
El tenim per aquí perquè has vingut a promocionar la novel·la que t'hem vist. Escolta'm, però t'han fet moltes entrevistes,
Home, és un tema interessant, potser és això, no?, que el tema de control mental del cervell, tot això, crec que a tots ens interessa una mica, i una novel·la que va sobre això, doncs mira, està bé parlar-ne.
Crida molt l'atenció. Sí. Ara de seguida, dèiem, parlarem d'hipnofòbia, però abans parlem d'aquesta investigació feta, a veure, el MIT, als Estats Units.
Sí, la notícia que fa que parlem d'aquest tema aquesta setmana és això, mira, és que és uns investigadors que el que han aconseguit és reactivar records. Això s'ha fet amb ratolins, és, com deies tu, a l'MIT, als Estats Units, i és un metge que es diu Susumu Tonegawa, que de fet és un premi Nobel, no? Li van donar el Nobel el 87 per un estudi sobre els anticossos, però està estudiant neurones, i el que ha aconseguit, un experiment molt curiós, és agafar les neurones del cervell, els afegeixen un receptor que és sensible a la llum, és, això és una, a través d'una operació quirúrgica complicada, no? I el que fan és que amb aquest receptor...
Perquè les neurones són... O sigui, estem parlant de nivells microscòpics.
Sí, clar, però és una microcirurgia, clar. Però es pot fer això, sí.
Un receptor a les neurones.
Amb un grup de neurones, sí. Llavors el que fa això és que quan en aquest receptor fent servir un làser, els hi toques en els receptors i dones llum en aquest... Estimula aquestes neurones amb un làser. Aquestes neurones el que fan és que recorden una experiència anterior. O sigui, amb un làser permet disparar un record que tenien aquests ratolins.
Però els records els tenien, en principi, a les neurones, però ells no hi podien accedir.
Exacte. Tu, en teoria, clar, se suposa que la manera que recordem és que les nostres neurones emmagatzemen, doncs, els nostres records, no? El que ha descobert aquest senyor és com aconseguir recuperar aquests records, disparar-los, en aquest cas, doncs, amb un sistema, doncs, amb un làser, estimulant les neurones. La gràcia d'aquest experiment és, bàsicament, ve a dir que hem descobert la localització física dels records, diguéssim, no?
I on aquelles... són, no? Físicament, en el cap?
Aquesta és una estructura, sobretot, a l'hipocamp, és la zona de l'hipocamp, que es diu una estructura del cervell, que és on hi ha la majoria de neurones relacionades amb la memòria i inclús amb la por. En aquest cas estaven estudiant, clar, records relacionats amb la por. El que feien eren als ratolins, doncs, donar-los un estímul a una cosa, un petit estímul dolorós, i els ratolins recordaven, doncs, que allà hi havia una cosa dolorosa, i el que feien, doncs, quan estimulaven amb el làser les neurones, els ratolins recordaven aquell dolor i es quedaven congelats, que és la reacció normal que tenen els ratolins.
Però escolta'm una cosa, o sigui, tot el que vivim queda amagatzemat
en algun lloc, oi? Sí, clar.
En algun lloc, no?
Home, anem perdent els records, oi? Sí,
però hi són o no? És que potser hi són, però no hi ha les connexions.
Efectivament, aquest és un dels problemes, no? La idea és com recuperar els records, no? La idea és que no sabem molt bé si els records es van esborrant, possiblement sí, esclar, anem perdent uns quants, però el problema és com accedir, perquè a vegades tu, si tens l'estímul adequat, si et diuen una paraula, a vegades recordes tota una sèrie de coses que ni pensaves que te'n recordaves d'allò, oi?
Doncs, o somiant, Salvador, de vegades tens somnis amb coses que dius... Ai, sí, ara... he somiat amb un amic de la infantesa, amb qui no havia tornat a pensar durant tots aquests anys, i el tens... Però tu no és conscient que tens aquell record.
Exacte, ara imagina't tu que sapiguessin trobar la forma d'estimular aquestes neurones, com en aquest cas una mica artificialment amb el làser, però si trobéssim la forma de dir, pam, encenem l'interruptor de les neurones de la memòria i poguéssim recordar. És una forma, doncs, de, fins a cert punt el que dèiem, no?, de controlar o manipular com pensem fent,
fa una
activant...
mica de... Fa por,
Home, sí, fa por, mira-ho des de l'altra banda també, perquè podria ser útil des de l'altre punt de vista, perquè el que s'ha vist també, i això ja fa uns anys que es fa, que el que es pot és esborrar records, i això també està molt bé, per exemple, en casos de records traumàtics, no? Doncs l'estrès traumàtic de la guerra o el que sigui, amb certes substàncies químiques, ja fa uns quants anys d'aquests experiments, creien que, almenys en ratolins altre cop, podien esborrar certs records. O sigui, estem parlant de que la memòria pot ser una cosa molt plàstica, no? En el sentit que podem activar-la quan ens interessa o esborrar-la quan ens interessa, si realment aprenem a controlar tots aquests paràmetres.
Però això d'esborrar records només s'ha fet amb animals? O es fa amb persones, i això?
Si no m'equivoco, els estudis, la majoria d'ells són amb animals.
Amb animals,
i s'està començant a fer estudis d'aquests per intentar esborrar aquests records en casos de traumatismes, de problemes d'aquests, d'això, d'estressos importants.
Dèiem que el control mental té a veure amb l'última novel·la del Salvador Massip, que ha guanyat el Premi Carlemany, i de fet segur que l'heu vist, el que dèiem aquests dies pels mitjans, perquè li han fet moltes entrevistes. Jo no me l'he acabat, porta unes quantes pàgines, és d'aquestes novel·les que t'enganxa des del primer moment. Al principi comença amb una persona que està en una habitació blanca, 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 està absolutament aïllat, però ell sap, ell comenta, està tranquil, i ell sap què estan pensant molts metres més enllà de l'habitació on ella es troba. És un home molt especial, més enllà hi ha gent intentant saber qui és aquesta persona, i de mica en mica vas descobrint que és un home que no dorm, que té un control mental bestial i que a més té un poder terrorífic també.
Sí. Bueno, he exagerat una mica, doncs, tot això que estem parlant ara, no? Partint de coses científiques com aquestes que estem parlant ara, o inclús un estudi de ratolins que de fa ja bastant de temps, que deien que si feien que els ratolins no dormissin, semblava que es tornaven més intel·ligents, més àgils, més dinàmics. Vaig pensar, això és un punt de partida perfecte per una novel·la de ciència-ficció. A partir d'aquí me'n vaig anar per les branques, no? Perquè la part aquesta, doncs, de llegir les ments, i això ja no és científicament ni físicament possible, però...
No és científicament possible, de moment no s'ha demostrat, i qui ho sap? Bueno, igual en el futur?
Bé, el que estem, tot el que estem parlant...
Perquè descobrim coses noves cada dia.
Sí, tot el que estem parlant avui estem veient, doncs, que hi ha moltes maneres de manipular o d'influir en el nostre cervell, no? Doncs, en el fons, bueno, si més no, hi ha anat un pas més enllà i muntat tota una espècie de conxorxa i de conspiració per intentar dominar el món a partir d'aquesta persona que descobreix com llegir les ments.
És una mica Expedient X, això, eh?
Sí que ho és, podria, sí.
T'ho podríem comprar per fer una pel·lícula o un capítol d'Expedient X.
Sí, de fet, és gairebé com una sèrie. Me l'he plantejat, el llibre hi ha diferents com capítols, cada capítol és una miqueta independent, com una sèrie, com que si necessito llegint diferents capítols d'Expedient X, no? Barrejant una mica la ciència, la part que se m'agrada, però aquest cop anant més allà i fent ciència-ficció, diguéssim, o barrejant acció i fantasia i misteri, i thriller, i una mica de terror, per mi.
Encara no han fet, no, cap pel·lícula dels teus llibres?
Estem treballant la d'Ullals, el meu llibre anterior, per mi, Joaquim Ruïra, de l'any passat. Doncs estem escrivint, he escrit ja la primera volta del guió, i serà una pel·lícula, sí, aviat.
Però ja, sí?
Estem en fase de preproducció, si tot va bé, es convertirà en pel·lícula.
Ja en parlarem quan arribi el moment. Aquesta novel·la va ser escollida per un jurat format per estudiants d'instituts d'Andorra. Però jo, vull dir, per gent jove i per gent adulta, vull dir, sí, jo, escolteu, sí, sí. 39 anys i estic encantada de la vida. Vull dir que en una joveneta ja no ho soc, eh?
De moment he parlat amb tots els lectors adults que he parlat, els està agradant. O sigui, no, jo és que quan escric novel·les sempre mai penso en el públic. Jo escric novel·les en principal per adults, no? El que passa, com que són temes que són també atractius per la gent jove, això és potser la part de que els hi va agradar en aquest jurat, no? I també que les referències culturals que faig servir, perquè aquí barrejo, doncs, coses, doncs, com deies, de sèries de televisió, com l'Espai X o la Patrulla X o pel·lícules i coses que potser són més properes
són referents per ells.
Clar, és que cap i la fi nosaltres hem crescut, els que hem nascut als 70s i 80s hem crescut veient sèries de televisió, veient pel·lícules, doncs aquestes coses ara quan els que estem escrivint, doncs, estem una mica volcant-les, no, en els llibres, i crec que això costa una mica més a les noves generacions.
Última pregunta. Si es va fer aquest experiment i es va demostrar que els ratolins que dormien poc es tornaven més intel·ligents, els que dormiu poc, com per exemple tu, o sigui, dormir poc és dos punts igual a persones intel·ligents.
Aquí hem d'explicar el secret ara.
No, perquè jo sí que ho he vist, això. T'ho juro que molts cracs, ja t'ho he comentat abans amb la publicitat, molts cracs dormen poc, aprofiteu més hores del dia,
sí, sí,
per fer feina. Però jo aquesta característica, vull dir, te l'he vist a tu i a altres persones que han passat pel programa, i fa bastant enveja perquè dius, jo necessito dormir.
Hauríem de mirar això, fer un estudi seriós, no sé. A veure, jo sempre he dormit poc, és veritat, i no sé, trobo que en poques horetes ja passo, tinc molta
però
sort.
Però no s'han fet estudis amb persones que dormiu poc?
No, que jo sàpiga no hi ha...
Però no investigueu. Jo li veig aquí un filó.
Un filó.
Un filó. Vinga, avui estem parlant del control mental. Més coses que s'hagin investigat,
sí,
sobre
veure,
això.
Perquè, clar, a veure, com dèiem, aquí la novel·la estic parlant de control mental a través de dones mentals i tal, que jo crec que això és una mica anar massa cap enllà, però per exemple llegir una notícia d'aquest mes també, que trobo que fa una mica, no sé si una mica de por, una mica de... és curiosa, doncs que amb el menjar, o sigui, a partir del que havien trobat en un estudi estadístic, és la relació entre el consum de greix,
sí,
de cert tipus de greix, el que diuen el greix trans, que és el que hi ha, doncs, els greix aquests, els pastissets, les margarines, el que és dolent en teoria, no? Doncs deia que està estadísticament associat amb la irritabilitat, o sigui, amb la tendència a ser agressius, amb l'agressió.
Consumir aquest tipus de greix ens torna més agressius.
Sí. O sigui, fa falta confirmar-ho, això és un estudi estadístic,
se
encara
sap
no
s'ha
vist. No se sap per què, ni sap si realment és una relació causa-efecte o és una cosa més accidental. Però imagina't la idea de que amb el que donem per menjar podríem influir amb el nostre comportament fins a aquest punt de tornar-nos més agressius, o imagina't altres substàncies químiques que pot haver-hi en l'ambient, o inclús parlant de la llum del sol, que ens pot tornar més...
Però no pot ser que sigui a l'inrevés? És a dir, que pel fet de ser agressius aquestes persones tinguin una impulsivitat no? Més gran que la de persones més tranquil·les, i com que són més impulsius, veuen un dolç d'aquests, pam, me'l menjo.
Efectivament, aquesta és la part que encara no sabem, no? O sigui, qui és causa o efecte, no? Però sí, això és el que estem veient fins ara, és l'associació aquesta estadística. Hi ha més d'això, més d'allò. Ara no sabem quin ve primer. Per tant, fins que no sapiguem fins ara, o sigui, el que sabíem fins ara del cervell és que hi ha un gran determinant genètic, no? Amb la forma tal com som, no? Doncs, per exemple, doncs, parlàveu la setmana passada, oi, d'aquell estudi de les abelles exploradores, sí. Doncs, que hi ha aquesta tendència a tenir ganes de sortir a explorar i a conèixer coses noves que es veu amb les abelles, amb humans també, no? Hi ha una sèrie de gens que ens predisposen a això, no? Hi havia l'altre dia, aquesta setmana, sortia un article a l'Ara, que el David Bueno havia escrit sobre com l'estructura del cervell de les persones es relaciona amb les idees polítiques, no? Els conservadors tenen més matèria grisa en unes certes zones del cervell i els liberals en una altra, no?
És tan curiós, això.
Tornem a estar amb la relació causa-efecte, no? És això, és la causa que siguem... Clar. La causa que siguem liberals és que els nostres gens ens determinen, o és que és al revés? Les formes de ser liberals se'ns desenvolupa una part del cervell. Però tant amb coses com amb gens, com pot ser això, o amb coses com externes, com pot ser el menjar o les substàncies químiques, podem definir i modificar la nostra personalitat, i és molt... fa por, com dèiem, no? Però també és molt, molt interessant.
Vinga, anem al rànquing de la setmana.
Número 5. Descobreixen per què els electroxocs funcionen.
Electroxocs, que hi ha molta gent que pensa, oi, quin horror, electroxocs, ho associen doncs a mètodes bèsties que feien servir els centres psiquiàtrics de fa molts anys, i en canvi és un mètode... que, escolta'm, s'utilitza a dia d'avui i amb bons resultats.
Sí, no és molt habitual, però tampoc és allò que sembla un mètode de tortura, com veiem a les pel·lícules de por, que sempre et paguen l'electroxoc i et quedes allà traumatitzat. Home, és una teràpia intensa, perquè t'han de passar un corrent elèctrica pel cos, evidentment. I això es va començar als anys 30 del segle passat, i ara fins ara no sabies exactament quina és la raó d'això. Això es fa servir sobretot per casos de depressió molt greu, d'aquests que no es poden tractar de cap manera. I el que fan és que, amb aquest xoc, com que al cap i a la fi les neurones es comuniquen amb impulsos elèctrics, el que fas és com apretar el botó de reset de l'ordinador, més o menys, el que fas és posar les connexions a zero, i unes neurones que estaven hiperexcitades en una zona que es diu nexe dorsal, amb aquest xoc elèctric doncs, es paren, es tranquil·litzen una mica. I això s'ha vist doncs, que fa que baixi tota aquesta depressió que venia donada doncs, per una hiperexcitació. I aquest és el primer cop doncs, que veiem doncs, que l'electroxoc és una... Quina és la raó per la qual està funcionant?
Té una base, sí, sí.
Número 4. La circumcisió protegeix contra el càncer de pròstata.
Sí que ho vaig llegir, això.
Sí, oi? Sembla curiós, oi?
Sí.
Home, tot això ja ve d'uns estudis de fa anys, no? Que s'ha vist que hi ha una sèrie de malalties que la gent circumcidada doncs, en té menys, no? I sobretot són les malalties infeccioses. Per exemple, se sap que circumcidar-se redueix el risc d'infecció per el virus de la sida, per exemple, o el del papiloma. Estem parlant, sobretot, doncs, no és màgia, això, és per qüestions higièniques, doncs, perquè els que estan circumcidats doncs, s'acumula menys coses brutes allà, no?
Diríem, clar. O sigui, s'hauria de netejar més...
Home, jo dic sí. Si,
amb més freqüència, diríem.
Si unes...
Clar, la part interior, diríem, no?
Tot això, sí, la circumcisió no tindria sentit si tots ens rentéssim bé les panxerolles cada cop, tal com toca. Però bé, la qüestió és que ara hem descobert doncs, que una nova relació amb això, amb el càncer de pròstata, que això és una mica més diferent, no? No es veu una relació tan directa amb una infecció. Això vol dir doncs, que molt possiblement al càncer de pròstata hi ha un component d'algun virus o alguna cosa que el deu facilitar o provocar, i que bé, doncs aquest, el fet mateix aquest de reduir el nombre d'infeccions a la gent circumcidada, doncs afavoreix doncs, a protegir-se contra el càncer de pròstata.
Número 3. Fan servir els nans de jardí per mesurar la gravetat de la Terra.
Això sembla una broma.
No, però aquesta és autèntica, existeix.
Nans de jardí per mesurar la gravetat de la Terra. A veure, explica'ns-ho.
Ja sabeu, no? Els nans de jardí aquests que
sí, sí, aquells tan macos.
Per dir-ho una paraula. Bueno, doncs que,
això és realíssim. Bueno, a veure, hi haurà gent ara que ens estarà escoltant que tindran molts nans al jardí.
Sí, no els volem tirar per terra la història. Bueno, hi ha gent que li agrada, doncs. Hi ha gent que té nans al jardí. Si us recordeu, sembla que era una pel·lícula que era Amélie, no? El que feien era que agafaven un nan de jardí, el robaven, no? Se l'emportaven a algun lloc, li feien una foto i el tornaven com si hagués viatjat aquest nan, no? I això, doncs, aprofitant aquesta broma, hi ha una companyia que fabrica balances de precisió, que el que ha fet és ha decidit usar això doncs, per mesurar el pes d'un nan a diferents llocs de la Terra. La idea és per veure si el camp de gravitació, la gravetat de la Terra, influeix en el pes de
cas del nan. Què han vist? Que pesa diferent?
Pesa diferent, sí. Doncs pesa diferent en el Pol Nord, per exemple, que a l'Equador. El que fan aquesta gent és que si tu a un científic li demana qualsevol científic que ho demani, els envia una maleta amb el nan i una balança, no? Tu reps la maleta a casa i peses el nan. Llavors, en funció d'això, veus que a l'Equador, per exemple, el nan pesa 307 grams, mentre que el Pol Nord pesa 309 grams. És a dir, hi ha el camp magnètic de la Terra influeix en el pes, i això ho ha descobert un nan de jardí.
escolta, això no és qualsevol cosa, eh? Vinga, com que se'ns acaba el temps, acabarem amb el número 1.
Número 1. Aconsegueixen, per fi, gravar els pets dels peixos.
Un tema molt interessant, oi? Sí,
però important. Què vol dir aquest per fi? Vull dir, portaven temps intentant gravar els pets dels peixos?
No, ha sigut un accident, de fet. Ha sigut una cosa accidental. Que el que feien això, a la Universitat de Florida van enviar un robot submarí que el que feien era, doncs, mesurava la temperatura de l'aigua, la salinitat, una sèrie de coses, i a més tenia, doncs, un micròfon, doncs, que anava gravant. I la idea era gravar els sorolls que fan els peixos, que es comuniquen, doncs, amb xiulets o amb una espècie de grunyits que fan a vegades. I la sorpresa va ser que van descobrir uns sons que ells van identificar, van deduir que eren, doncs, les flatulències dels peixos, que els peixos també fan.
Ho podem escoltar, no? Sí, a veure, atenció.
Això no és. Sí, és això, sí, sí.
Això són pets?
Sí, sí.
Però quins pets més especials,
home,
no?
Home, tu pensaves, són peixos, són petitets i fan aquests sorollets, sembla com grills, no?
Sí, sí, doncs sembla un bosc, això.
Doncs això es veu que els peixos... Quan
però no paren aleshores aquests peixos, no?
Home, pensa que així, els peixos van en bancs de peixos.
Escolta'm.
Sí, estan tot el dia fent això.
Amatent flatulències molt agudes, com heu pogut comprovar.
Sí, això és una cosa que tenen una bufeta que té aire i que els serveix per navegar, per nadar. I
els propulsa cap al davant, diguem, eh?
Fa pujar i baixar, i això és quan deixen aire, doncs passa això.
Doncs amb aquest so hem acabat, fora de temps. Salvador Massí, moltíssimes gràcies i felicitats per Himnofòbia, perquè estem enganxadíssims.
Gràcies.
Adéu-siau. És la 1.